humanidad, de trato inhumano, de detención ilegal y secuestro, entre otros delitos.
Són les 5 i 4 minuts, seguim atentos i després més notícies a les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tèntol!
Heu de saber que Carlota Gurt ha guanyat el Premi Llibre Anagrama d'enguany amb Els Erms.
Tèntol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Arriba el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Antoni Cardell, aquí al control tècnic. I avui hem de parlar amb una traductora, escriptora, novel·lista i ara també autora d'un test que aquest dissabte podrem escoltar a Binissalem, Carlota Gurt. You know.
Aquest cap de setmana a Mallorca acollirà una proposta que combinarà literatura, pensament i escena, perquè Carlota Gurt participa al Festival de la Coma amb una aniquilació fallida, un monòleg on aborda la libido femenina des d'una mirada crítica, irònica i profundament documentada. La peça, que també ha donat lloc a un assaig, parteix d'una idea clara. Hi ha alguna cosa que no encaixa en el relat que ha meretat sobre el desig de les dones, sovint reduït a estereotipos contradictoris i simplistes. Amb aquest muntatge, Gurt combina experiència personal, referències històriques i humor per qüestionar aquests discursos i proposar-ne una lectura nova. A més, com ha dit la Margalida, acaba de guanyar el premi Llibres d'Anagrama de Novel·la per Els Erms, temes tot ben interessants que volem comentar una estona a l'autora, ara en profunditat.
En profunditat.
Avui la tenim al telèfon perquè encara no ha arribat la Carlota Gurt a Mallorca, ho farà aviat, però ja la poden saludar. Carlota, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies. Bé, gràcies. Tot bé, n'ha fet molt enfeinada.
Sí, ja ho crec, que, clar, entre que la voràgina de Sant Jordi enguany amb aquesta novel·la premiada, supos que són moltes coses, no?
Sí, sí, una mudança també pel mig, vull dir que no ho podíem fer més complicat.
Aquesta sí que no ens l'esperàvem, eh? També una mudança, doncs, complicat. Sí, de fet, crec que ho vaig llegir perquè també escrius a Núvol i fas com un dietari, no?, allà.
Sí, a 14, a 14, sí, sí, perdona, un dietari setmanal. Sí,
exacte,
sí, sí. Un any de dietari setmanal, sí.
Sí, i que ara que ho has dit, m'ha ressonat d'haver-ho llegit en qualque moment, això de la mudança. Però bé, avui per parlar de la teva participació a la Coma, aquest festival de literatura que organitza la Fundació Mallorca Literària, no sé si el coneixies, és la segona edició només que feim.
No el coneixia. De fet, vaig parlar amb Mallorca Literària a veure si els podia encaixar el monòleg a algun lloc, perquè té aspecte literari també, i em va proposar això, jo encantada.
Clar, és un monòleg que ja l'has fet prou per Catalunya, però és la primera vegada a Mallorca, no?
Sí, sí, sí. Bueno, tant de bo no sigui l'última. No. Sí, a Catalunya he fet ja bastantes funcions i en tinc unes quantes més de previstes. De fet, ara faig 4 dies a Barcelona i, bueno, en tinc com 10 o 15 més i encara em van sortint, així que, bueno, anirem rodant.
I com dèiem, aquest monòleg, de què tracten? Xisco en fa 5 cèntims, però tu com l'explicaries?
Sí. Sí, bueno, crec que l'ha explicat molt bé, perquè de vegades l'expliquen malament i llavors has de posar com puntualitzacions. Sí, és bàsicament una... A vegades n'hi diuen conferència performativa, el que passa que la conferència performativa té un format una mica més seriós o més acadèmic, i llavors combino una part així d'història, no?, sobre els relats que hi ha hagut al llarg de la història sobre la libido femenina, que podríem dir que començo amb els sumeris i arribo fins a, doncs, fins al segle XX, amb la idea aquesta de que abans se'ns considerava uns éssers sexualment insaciables, no?, a les dones, i arriba un moment de la història que de cop ens convertim totes en frígides, no? Ui, no, les dones no els agrada, no tenen instint sexual, no? I llavors m'interessava molt analitzar com hem passat d'un discurs a l'altre, per quins motius, no? Quins són els pensadors que han contribuït, doncs, a fer tot això. I llavors llegeixo textos diversos, diguéssim, Darwin, la Bíblia, Freud, sumeris, una mica de tot, i això, diguéssim, està una mica salpebrat amb experiències personals, que li donen un aire més de stand-up comedy, no? Llavors és aquesta cosa que és una conferència amb stand-up comedy, monòleg, no sabem ben bé quin títol li hem de posar.
Clar, has fet un monòleg que recorre figures molt diverses, de Safo a Freud, i totes les diferents aportacions que s'han anat fent sobre aquest tema, que és el desig femení. Clar, què aporta aquest diàleg entre diferents personalitats en el teu monòleg?
Bueno, la idea és veure una mica, veure-ho tot junt, perquè de vegades hi ha coses que les sabem, no? No sé, pots saber que la Bíblia, doncs, és molt misògina, no? Especialment la carta als Corintis de Sant Pau, no? Podem saber que Freud tenia unes idees una mica distorsionades sobre la sexualitat femenina, però és com posar-ho tot alhora, no? I d'alguna manera anar argumentant i anar veient com des de tots els àmbits, no? Des de la psicologia, des de la biologia, des de l'anatomia, des de la filosofia, des de la literatura, des de tots els àmbits s'ha projectat una imatge distorsionada i molt tergiversada del desig femení. I llavors és com veure-ho tot junt. La veritat és que, en general, quan acabo, el públic, que per desgràcia acostuma a ser majoritàriament dones, tot i que a mi m'agradaria molt que vinguessin molts homes a veure'm, estan molt entusiasmades i molt agraïdes. Moltes dones que em venen a abraçar i a donar-me les gràcies. Perquè a més és això, que hi té moments molt tràgics, no?, o una mica fins i tot incòmodes, però després té moments molt còmics que la gent riu molt. No? I vull dir que és una mica això,
i ho
té tot.
I aquesta faceta també d'actriu t'ha agradat i has trobat bé?
Bueno, això, mira, va néixer una mica la idea de que quan vaig a fer presentacions de llibre o a vegades que m'encarreguen xerrades, normalment quan acabava o quan acabo de fer-les, la gent em diu: ostres, és que ho fas molt bé, això, t'hi hauries de dedicar. I vaig dir: ostres, doncs per què no provar-ho, no? Perquè sóc una mica inquieta i m'agrada provar coses noves, no? Podria estar fent el que sempre sé fer, però crec que provar coses noves és, bueno, em sembla molt estimulant. I, clar, al principi em posava bastant nerviosa, allò que pujava i s'atrava una mica la veu, no? I ara ja, com que ja em porto uns quants, doncs és més relaxat. La veritat és que és molt agraït això d'estar en contacte directe, perquè d'alguna manera amb els llibres sí que parles amb lectors de tant en tant, però no hi ha aquesta experiència simultània, no? El lector llegeix i després et diu, no? No és allò de que ho fas a l'hora. I a més, fer riure la gent és una cosa que és molt, no sé, és molt agradable, és molt gratificant, saps? Que la gent rigui, no? Perquè el riure té un poder, no? La idea de que per uns segons, quan rius, t'oblides de les coses, no? T'oblides dels problemes, t'oblides de tot i estàs totalment present. I em sembla que això, que fer riure algú és un superpoder.
I a l'hora de parlar de sexualitat, que és un tema que encara, malauradament, té aquest punt de tabú, l'humor és la millor eina per poder comentar segons quines situacions?
Sí, home, jo crec que l'humor sempre funciona, no? Perquè de vegades, si no tens humor per parlar de la sexualitat o del que sigui, no? Tot queda una mica massa solemne, no? I la solemnitat o la tragèdia de vegades ens fa fugir. Jo sempre dic que és una mica com quan jo era petita, la meva mare em donava les aspirines i com que no m'agradaven, m'hi posava sucre. I l'aspirina amb sucre era una cosa boníssima, no? I al final és una mica el mateix, no? Tens una cosa que és amarga, però que si li poses un punt d'humor, doncs, bueno, passa millor i arriba millor, no? I fa que també t'ho puguis escoltar una mica més relaxat, crec jo.
Ara m'ha vengut en el camp Mary Poppins, en el seu Spoonful of Sugar, Hell's the Medicine Go Down, és a dir, sempre la medicina, les converses incòmodes amb una mica de sucre van millor. Clar, en el teu assaig, Carlota, que després has convertit en aquesta conferència performativa o monòleg conferenciat, perquè el nom no farà la cosa, perquè és un gènere com el teu. Clar, te faig la pregunta de què no encaixaven el relat sobre la libido femenina. No sé si ja tens una resposta concreta o has hagut d'investigar molt per descobrir que, malauradament, de les dones tothom en parla, encara que en sàpiga poc.
Sí, bueno, bàsicament vaig llegir molts llibres, em vaig acabar fins a la figa, mai més ben dit, diguéssim, perquè, bueno, veus una mica totes les perspectives. Llavors, el que veus és això, que hi ha hagut una tergiversació, que hi ha hagut una patologització del desig femení, no? Ja, començant pels metges, especialment al segle XIX, no? Que, diguéssim, bàsicament posaven les dues en dos extrems, o eren frígides o eren unes malaltes, no? Unes ninfòmanes, o tenien furor uterí, tenen moltes paraules, no? Per designar aquests excessos femenins. I les dones sempre estan una mica des de la mirada dels homes, que malauradament doncs, ja sabem que és qui, per raons històriques, qui ha marcat el discurs sobre el món, doncs les dones sempre són o putes o santes, no? Sembla que no n'hi hagi ni una de normal, sempre hem d'estar en algun extrem, i d'alguna manera el que vingués a reivindicar que segurament totes estan més en un terme mig.
Que tu te sents part d'una nova generació de dones que ha perdut sa por a parlar de coses de dones? Ho dic perquè penso en humoristes com Nenara Álvarez, ara, per exemple, la meva companya periodista Clàudia Darder acaba de publicar un poemari que se diu Com una cussa, on parla precisament també d'aquest desig femení. Hi ha tota una generació de dones que escriviu, que formau part de lo que seria indústria cultural, que una mica ha hagut de ser pionera, ha hagut de fer sa passa cap endavant i parlar-ne perquè la resta del món normalitzés que les dones també tenen desig, que també poden tenir cert tipus de pensaments concupiscents i que no és cap drama i que de fet forma part de sa vida.
Sí, bueno, jo tampoc és que em senti un estàndard de res, no? Vull dir, són temes que em preocupen. De fet, una mica el monòleg neix de donar-me que les pel·lícules, no? Sempre deia, des de petita, veies que les pel·lícules a les dones sempre els agafa mal de cap. Ui, no tengo jaqueca, no? Sempre tenen jaqueca. I jo pensava, ostres, doncs jo la meva vida ha sigut més aviat al contrari, m'entens? Qui tenia jaqueca eren ells. O qui tenia mandra, o no? I dius, ostres, hi ha un discurs femení, un discurs sobre la libido, que és una cosa, i després la vida real és una altra. I després parles, doncs, amb la gent que m'envolta, no, amb amigues, i veus que no ets l'única, i dius, clar, aquí és una cosa una mica delirant, no? Què ens estan projectant al damunt?
Clar, com...
Llavors parlo d'aquests temes, no tant per ser, no, de dir, oh, és que algú ho ha de fer, sinó perquè realment doncs són temes que m'interessen, perquè m'interessa la vida sencera, i per tant el sexe forma part de la vida sencera, també.
Clar, com a autora ja estàs acostumada a que la gent sàpiga coses de tu, o com penses, o el manco, a través de la teva escriptura, anar traçant un mapa de com és Carlota Gurt, però no sé si t'ha costat molt parlar en primera persona de certs temes, i sobretot representar-los, que això també és com una sobreexposició.
Ja, no, la veritat és que, mira, em sento més exposada amb els llibres, que de fet són ficció, però sento més exposició que no... Això és com una mena de confessió. Em sembla que és molt, no sé, molt gratificant, i a més tinc aquesta mania de dir les coses pel seu nom, jo, saps? I de no amagar-me gaire, que potser de vegades pot ser un defecte i de vegades pot ser una virtut, no? Depèn de com tu miris. Llavors, per mi ha sigut com bastant natural parlar de les coses des del jo, perquè al final tots quan parlem d'alguna cosa, en el fons, som nosaltres al darrere amagats. No? Hi ha la nostra visió del món al darrere del que diem o del que comentem o del que parlem.
Heu sintonitzat IB3 Ràdio, escoltau Tento, el vostre programa de cap vespre, i som en conversa amb Carlota Gurt, traductora, novel·lista, autora performativa. Clar, li podríem posar com a moltes etiquetes, però...
Malabarista, jo sempre dic que soc malabarista.
M'agrada com a concepte. I doncs la malabarista Carlota Gurt, que enguany també està d'enhorabona perquè ha guanyat el Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb els ERMs. No sé si t'esperaves guanyar el premi, o què suposa a una trajectòria com la teva, que ja du anys de picar i pedra, un reconeixement com és d'anagrama.
Bueno, home, esperar-t'ho no t'ho esperes mai, o almenys jo, no? Jo sempre penso que amb tot ens hem de fer les menys il·lusions possibles, perquè llavors si et ve la decepció, doncs és, ja ho sabia, no? I el cop no és tan dur. De manera que, home, m'hi vaig presentar amb tota la il·lusió i, clar, amb una petita esperança, no? Quan fas una cosa sempre hi ha una petita esperança de guanyar, però no les tens mai totes. I crec que, no sé, guanyar un premi sempre és una bona notícia per molts motius, no? Primer de tot perquè et dona visibilitat, i com que tenim un mercat editorial bastant saturat, amb una quantitat ingent de novetats, una allau de novetats que ningú pot assumir, que ni tan sols els mitjans poden assumir, no poden parlar de tot, tenir un premi és com que et fa destacar una mica, no? Fa que una miqueta més de llum o una miqueta més de cas et facin perquè tens el premi. I de l'altra també, evidentment, hi ha la part econòmica sempre ajuda, no? Vull dir, ja sabem que els escriptors no són milionaris, i per tant, doncs això, tenir un ingrés extra, doncs sempre és una bona notícia. I a més, clar, com que canviava d'editorial, doncs em semblava una bona manera d'intentar fer el canvi, de dir, bueno, canvio d'editorial i me'n vaig, bueno, i fem-ho això, que sé, amb un bui plateret, no?
com ha de ser. Com conviu una autora com Carlota Gurt amb aquesta superproducció, ara que en parlaves? Perquè, precisament, l'escriptura és una feina solitària. Tu, qualque vegada, has donat titulars donant-te a entendre que escriure és una cosa que t'acosta, t'agrada, però en el mateix temps també és una feina que has d'invertir hores i esforços. I, clar, la novetat dura allò que dura, 3 setmanes. I llavors ja, next. Sí, sí. I tu no estàs 3 setmanes en tornar a fer un llibre.
No, 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 clar, bueno, ja sabem que de vegades, depèn de com, de vegades publiques un llibre i és com si el tiressis en un pou, no? Tens que he escrit un llibre, el publico i dura això, no? Dura un mes, dura 6 mesos. Més de 6 mesos no dura res i això és una mica descoratjador. El que passa és que, bueno, si més o menys les coses van sortint, si més o menys tens uns quants lectors, doncs al final tenim el país que tenim i tenim els lectors que tenim, no? que són pocs, no? En el fons la mitjana de lectura anual és bastant baixa. Però vaja, i el fet d'escriure en si, bueno, clar, diuen que faig moltes altres coses també, que també tradueixo, també doncs, faig articles, ara tinc el monòleg. Bueno, diguéssim, el fet de no tenir totes les, com diuen allò, les cireres, els ous, el mateix cistell, crec que va bé, perquè si només hagués de dependre dels llibres, això em generaria una mena d'angoixa econòmica o existencial, i en canvi el fet de saber, bé, si el llibre no funciona no passa res, perquè tinc altres coses, no?, en dansa, i que també, no només per una qüestió econòmica, sinó també per una qüestió d'estímul, no? Ara, per exemple, he fet un llibret d'òpera amb el Liceu, que s'estrenarà a Peralada, i després va a Madrid, i va a València, i em sembla interessant tocar diversos àmbits de l'escriptura, no? També l'any passat vaig guanyar el Cifra de Colònia amb una novel·la infantil, perquè al final això d'escriure té moltes cares. Pots escriure, jo he escrit novel·la, he escrit conte, he escrit novel·la infantil, he escrit un llibret, he escrit un monòleg, i cada vegada que escrius amb un gènere, no?, amb un registre diferent, aprens coses que pots aplicar a la resta de camps. I per tant em sembla interessant això, de fet, escriure, no sé, el dietari que faig a 14, o escriure articles també és escriure, no?, encara que sigui una altra cosa. I per tant és això, diversificar-te una mica.
Home, també se nota que hi ha molta feina al darrere i molt de talent, perquè tu recordo en una entrevista no fa massa que vas dir que en els 35 anys t'havien diagnosticat com una persona amb altes capacitats, que si ho haguessis sabut de més jove tal vegada t'hauria ajudat també a comprendre coses de que te passaven, no?, a sa vida.
Sí, sí, bueno, sí, sí, això, bueno, va ser de gran, que a vegades després això ho dèiem amics i em deia, no, clar, això ja ho sabíem, home, ja ho sabíem. No, que vaja, que ja dic, això de les altres capacitats no és cap mèrit, no? Al final tu, no?, neixes amb els ulls blaus o neixes amb les cames llargues, no? Vull dir que jo no hi ha cap mèrit al darrere d'això, el que passa que sí que fa que t'encaris a la vida o a la vida social, de vegades sense saber-ho d'una altra manera, no? I crec que és, bueno, que és interessant, no? No per l'etiqueta, hi ha gent que està molt en contra dels diagnòstics perquè pensa, no, ja et claven l'etiqueta i d'aquí no surts. Jo crec que les etiquetes sempre són relatives, però serveixen una mica per orientar-te, no? Per orientar, ostres, a quin lloc estic, no? A quin mapa estic habitant. I crec que això, bueno, em sembla interessant. Llavors, per això també tinc aquesta necessitat de variació d'estímuls, no? Al final, fer coses diferents o saber coses diferents, no? Ara, per exemple, estic estudiant una mica de finès perquè sé que aniré a Finlàndia aquest estiu i llavors, doncs, em poso a estudiar finès, no? I és una cosa que m'apassiona, no? Aprendre coses noves.
Clar, és aquesta cosa que tot el temps vols aprendre, no? Però sí. Tens sempre la dopamina accelerada. L'altre dia xerrava amb una amiga, diu, és que sempre hem de tenir la dopamina, és a dir, com a ganes de, uau, llegeixes una cosa i de cop te vols fer experta en aquell tema. O vols saber més i sempre saber més, però això també genera una certa angoixa, no?
Bueno, sí, no sé, clar, perquè no arribes mai a tot, no? Jo, de fet, no tinc prou temps i m'agradaria tenir més temps, no?, de poder llegir, de poder aprendre, perquè és que al final tenim el temps limitat i has d'aprendre a gestionar, no?, que hi ha moltes coses que no les podrem arribar a fer o no podrem tenir el temps de fer-les del tot, però no ho sé, a mi això, crec que aprendre coses noves i estar oberta al món, no?, i a les coses que passen al món, em sembla molt interessant. A mi m'interessa molt, no sé, l'astronomia, no?, o coses així, o el temps, no?, què és el temps, és un tema que m'interessa molt llegir sobre això, també, no? Uh-huh.
Clar, i tot això després te serveix, supos que volen guardar aquest llibre traduït per Carlota Gurt, Delfines, ho dic perquè ja que has fet una mica d'esforços,
no
sé si un poemari de qualque autor fines, que se pot començar per més senzill.
No, jo només vull aprendre una miqueta, perquè això d'anar a un país que no parli gens la llengua és una cosa que no he fet mai, no? Vull dir, això d'anar a un país i no entendre res de res, No ho sé, crec que deu ser molt estrany, no? Anar... Llavors, bueno, al final tampoc entenc res, bé, al final tinc 4 mesos, per tant, puc aprendre relativament, bueno, aprendre a dir gràcies, a preguntar 4 coses, no? A entendre una mica els cartells i l'estructura de la llengua, no? Però, no sé, si vas a un lloc i el visites, crec que entendre la seva llengua també fa que entenguis millor el lloc que estàs visitant, no? Perquè les llengües són una mena de reflex de les estructures, no? Socials i econòmiques dels països que les parlen.
Uh-huh. Clar, però això traductora, bàsicament se nota que aquí hi ha com a passió per sa feina.
Sí, amb quins idiomes et traductora, Carlota?
Jo tradueixo de l'alemany i de l'anglès, només, en principi.
Home, genial.
Sí, però vull dir que sempre penso que els hauria de parlar millor, perquè al final... Clar, els llegeixo, els puc llegir perfectament, però una cosa és la llengua passiva i l'altra és la llengua activa. Llavors, a l'hora de parlar-los, com que no els parlo mai, no? Ostres, t'encalles! Però vaja, que sí, que tradueixo de l'anglès i de l'alemany.
Si tornem als ERMS, aquell llibre pel qual has guanyat el Premi Anagrama d'enguany, ja has dit tot ja, Remet té un punt misteriós, però també té un punt d'idea de buit. Què són exactament aquests ERMS a la novel·la de Carlota Gurt?
Bueno, la idea dels ERMS és que sigui una novel·la sobre les sequeres que ens envolten a les nostres vides i que són de tota mena, no? Que són sequeres individuals, per exemple, la sequera professional, no? Totes les persones que tenen feines que no els agraden, no? I que estan, se senten així com seques, com ermes, sequeres amoroses, sequeres existencials, no? De quin és el sentit de la vida, però també hi ha sequeres col·lectives, no? La sequera, diguéssim, la sequera climàtica, diguéssim, ja en un nivell literal, no? Perquè aquí a Catalunya vam passar aquesta sequera fa no gens, encara que ara tinguem les reserves a tope, però després hi ha, no sé, la sequera nacional, no? Que hi ha una mena de deriva d'idea de país que no sabem on anem, la sequera lingüística, no? Barcelona amb aquesta plaga d'expats que no parlen català ni amb prou feines castellà i que d'alguna manera estan fent fora l'habitant natural de la ciutat perquè són els únics que poden pagar els preus dels lloguers i de, bueno, aquí a Mallorca també esteu una mica així. Llavors és una mica agafar totes aquestes sequeres, tots aquests ERMs, i fer-ne una novel·la, però que no sigui una novel·la fosca, sinó la meva idea era fer una novel·la que tingués llum, que és una cosa que normalment no faig, i que tingués llum, potser has d'arribar fins al final per veure la llum, però n'hi ha, no? Amb la idea que al final les il·lusions, o sigui, la manca d'il·lusions podríem dir que és la sequera, no? La sequera personal, i però al final les il·lusions són la capacitat d'imaginar un futur diferent, no? I la capacitat d'il·lusionar-te només és la capacitat de fantasiejar, d'imaginar. I crec que reivindicar el poder que tenim, que al final quan estem secs no hem de buscar l'aigua fora, l'hem de buscar a dins, no? L'hem de buscar a dins nostre. I també com a país, no? Una mica. I és això, és un llibre que parla sobre les sequeres, crec que té molta ironia, també una mica com el que dèiem amb el monòleg, no? Que té punts així una mica irònics perquè tot, doncs, passi una mica millor.
Que la sequera també arriba a la comunicació, no? Que és allò una mica també el que trobem en la teva novel·la, que és aquesta impossibilitat de vegades de dir-nos les coses, que això crec que ha estat universal des de sempre.
Sí, 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 clar, això de relacionar-nos amb els altres és una cosa molt difícil, no? Aparentment sembla que hauria de ser molt senzill, però després no ho és, perquè cada persona, per més que siguem molt diferents o molt iguals, o semblem molt iguals, cadascú té una mena de matisos diferents, de protocols diferents d'actuació, no? I llavors ens costa obrir-nos, no?, per una qüestió ja de neurosi, no?, podríem dir, d'escarmentar, no? Al llarg de la vida tu vas tenint experiències i les experiències t'ensenyen a que potser és millor amagar la teva part vulnerable, potser és millor no entregar-se, potser és millor no... I això al final acaba fent que visquem tots una mica tancats en nosaltres mateixos.
Clar, ho comentàvem, que Carlota Gurt ja és una escriptora amb una trajectòria consolidada. No sé, quan vas començar a escriure t'imaginaves que sa vida d'escriptora seria la que t'ha tocat viure?
Clar, jo quan escrivia, quan comences a escriure, tens una sensació de que tu no arribaràs mai a ser escriptor. Això ho recordo molt, de pensar, jo escric, però arribar a publicar em semblava una cosa impossible, no? Perquè sembla, no, és que envies manuscrits a les editorials i no se'ls llegeixen. I pensava, bueno, jo escric, però no tenia gaire o gens de fe arribar a publicar. Per tant, i de fet em va costar molt arribar, o sigui, quan vaig publicar, recordo les primeres entrevistes que pensava, no, clar, això, com si fos una mena d'intrusa, saps? Com si fos una farsant. Vull dir, m'estan entrevistant aquí per ser escriptora, però jo no sóc escriptora, jo sóc traductora, no? O sóc altres coses. Llavors, costa anar-s'hi acostumant. No m'imaginava gaire com seria la vida d'escriptora, perquè potser és una mica allò que et deia abans, de fer-se les menys il·lusions possibles. Llavors, com que ja no m'havia fet il·lusions, ja no comptava arribar tot el, no? fins on he arribat, que em sembla un regal i una cosa absolutament increïble, no? Perquè de totes les coses que pot fer la gent amb els seus diners, decideixen comprar-se llibres, no? Que ja és, això ja és una proesa. Però a sobre, hi ha gent que decideix comprar-te el teu, entre tots els milers de llibres que hi ha. És com una cosa, és un prodigi, és un miracle.
Un miracle que també la gent que estigui interessada en l'obra de Carlota Gurt podrà viure a Binissalem dissabte al festival La Coma. Amb quin tarannà, ja abans de dir-te adéu, Carlota, amb quin tarannà han de venir en aquest monòleg teòric que presentaràs aquest dissabte, en aquesta conferència performativa?
Home, a mi m'agrada que la gent vingui amb ganes de riure i de passar-s'ho bé. O sigui, no pensant que és una cosa còmica, anem a partir-nos de riure, no, però perquè de vegades si la gent està molt tensa, de vegades notes que hi ha gent que riuria i no gosen, no? Perquè hi ha com una mena d'ambient solemne. Llavors això depèn de com més públic hi ha, millor. Ara m'he adonat que si ho faig per 50 persones, la gent està més cohibida. I si ho fas per 200, està tothom més deixat anar, no? Perquè es crea com una mena d'energia comunitària. Llavors, jo crec que la idea és anar a passar-s'ho bé, no? Com si anessis a parlar amb una amiga que t'expliqués alguna cosa, amb ànim d'aprendre, també, perquè crec que hi ha moltes dades i molta informació, també, i amb ànim de riure i de pensar, sobretot. Jo crec que la cultura, una cosa que últimament ens té acostumats és que quan hi ha un producte cultural, no, el que sigui una pel·lícula, un llibre i tal, ens donen les idees molt mastegades sobre el que hem de pensar, no? I jo crec que el que és interessant és generar preguntes, no? I crec que el monòleg el que fa també és això. Ostres, tot això que està dient que això, què passa a mi amb això, no? I fa que et preguntis coses sobre tu mateix, que em sembla bastant interessant.
Idò, una aniquilació fallida. Aquest dissabte a la 1 a la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem, i després a les 5 també conversaràs amb Marc Artigau, Herms, Pous i altres hàbitats de la paraula. Això és el títol, suposo.
Sí, perquè el Marc ha guanyat el Mercè Rodoreda amb un llibre que es diu Aquest serà el nostre Pou. A més, jo vaig ser jurat del Rodoreda aquest any, o sigui, l'any que l'han premiat, i, bueno, doncs parlarem de sengles llibres, no?
Exacte. I de tot això, i moltes coses més, perquè sereu, a més, s'ha muntat un dinar literari amb molta gent, sereu molts, i serà un bon dia de reflexió de literatura i de parlar de moltes coses, segurament. Carlota, moltes
gràcies. Sí, no, jo sempre encantada de venir a Mallorca, que vinc sovint per una cosa o altra, així que repetirem sempre que calgui.
Que bé. Carlota Gurt, La Coma, aquest festival que, per cert, comença dimecres ja a Palma, dimecres dijous a Palma i també a Binissalem. Una ferrada, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fins aviat. Adéu. Ara hem de fer una pausa i tornant tot d'una que ve, na Marina, i avui hem de parlar de sucre. Sí, sucre.
De Tres Radios, cultura. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que em t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que ha caigut en desús i jo la trobo molt curiosa és abuetat o abuetada. Abans s'utilitzava molt per definir, per exemple, peces de roba, com podria ser una jaqueta abuetada.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Un moment per la criança en aquest programa, avui amb una Marina.
A una.
La Marina B.
Anna Marina U, la tenim de pont.
Bé, que ha fet, avui, Anna Marina Bennàsser, com estàs? Tot
molt bé?
Bé,
sí. Li deien en Xisco que he triat el tema d'avui perquè m'ho pugui criticar.
Ah, sí?
Sí. I no te preocupis, jo ja sé que t'hi pendent de tot.
Bueno, perquè sé que és un tema que és polèmic, direm.
Sí?
Clar, jo li estava dient, sucre en infància. Jo sóc mare millennial, vull dir, jo amb això he complit en tots els estereotips i tot el que s'esperava de jo.
Ah, sí? Sí, molt sí, de sucre?
Sí. No, al revés.
Ah.
Que va. Perquè com a bona mamà millennial, el que toca és revisar-ho i substituir-ho i fer unes preparacions supercurrades que no duguin sucre com a tall.
I d'avui xerrem de sucre. Ara, de fet, en Toni mos ha parlat aquesta cançó que et se diu Sucre, perquè m'hem, però per ubicar un poc també a Soient, Herba, que sempre ha hagut aquella fama d'infant i sucre, recompensa sucre.
Això és un tema nasso, eh? Realment jo no tenia pensat entrar dins això, però em dona moltíssim.
Bé, doncs comencem pel principi. Quin tipus de sucre trobem?
Clar, és a dir, quan nosaltres xerrem de sucre, si mon anam a lo que és la presència de sucre a dins els menjars, poden diferenciar. El sucre és un carbohidrat. Llavors, els carbohidrats n'hi ha diferents castes. Hi ha el que coneixem com a amidó, que això ho trobam en els cereals, en els llegums, a les hortalisses com la carabassa, la remolatxa, en el tubercle, la patata...
Bé, però això tot sucre...
Això són carbohidrats, sí. No? Vull dir, és amidó. Clar, tot és bo en la mesura justa.
També.
Que és allò que diuen sempre els nutricionistes.
Però bé, que són els sucres naturals de la fruita o de la verdura.
Però això és present. Aquí, els infants també hi tenen una estirada molt grossa. Perquè al final, tots aquests carbohidrats el que fan és que morden una punta d'energia en el moment. Llavors, a quina criatura coneixeu vosaltres que no li agradi la pasta, que no li agradin les patates frites, la part del llagons pentura no tant.
No tant, però, no, sí, no tant, però sí.
Per favor, vull dir, pasta i patates, els macarrons, vosaltres aneu a qualsevol restaurant, el menú infantil, consisteix en carn rebossada acompanyada de patates fregides o macarrons. Això, a tot el restaurant
sempre.
Del món. Per
està
tant, això seria...
Això?
No, jo crec que no.
Bé.
I m'apreix una pena, perquè està clar que això agrada molt, però podries oferir altres coses que també agradarien molt.
Sí, i que els nins també tenen dret a menjar altres coses.
No, mateix que tothom.
Sí.
Que no vol dir que no estigui bé oferir això un moment donat, però en què tu puguis oferir un preu reduït damunt els mateixos plats que per la resta, perquè la ració serà més petita, per aventura també podrien tenir uns menús infantils que serien la mar d'aptes. Fas allò mateix, però una ració més petita.
Uh-huh.
I, lògicament, ho repercuteixes en el preu.
Ja.
Però bé.
És un altre tema.
No m'ho ficarem aquí, exacte.
Som figures d'un altre
paner.
Ho poden tractar un altre dia.
Sí, un dia estaria bé també com a saber l'opinió de la restauració, no? Del món de la restauració, de per què s'ofereix això. Jo crec que ara ja és inèrcia. Vull dir, que crec que aquests menús infantils...
I que també era allò de recompensa, perquè, tornem-hi en aquest tema, perquè quan tu, quan anaves a un restaurant, ara ja no tant, però antigament era una recompensa i anaves un dia cada... mil.
Era un extra i te deixava menjar allò que normalment no menjaves
totalment,
a casa.
Totalment, però clar, ara els infants ells van més a restaurants.
I que aquí també entra una part, que jo tinc la teoria que la nostra generació i una millor generació abans, una generació després, tenim una relació amb el menjar que va molt vinculada amb això de recompensa i que ho hem allunyat molt de lo que era el menjar en si.
Sí, si t'has portat bé, tindràs postres.
I que nosaltres ara realment com a adults també ho fem, no? De buf, quin dia he tingut avui.
Exacte.
Ara
un gelat.
Sí, per compensar. Me meresc no sé què. I tu dius, bueno, si tu t'hauràs de pensar-ho, no, millor no era la funció d'aquest gelat.
Jo ho faig. Jo crec que ens recompensa, és massa greu. És a dir, no sé si és una cosa generacional, com tu deies, però hi ha dies que poder-te menjar un geladet amb sopat
te dona una mica de vida i de conhort. La vida ja és prou trista.
Jo visc amb una ració diària de xocolata, me la prenc negra, des 85%, supersaludable i ecològica. Però jo crec que sense això no seria persona.
Home, és que també és necessari per viure.
Perquè llavors, dit això...
És a dir, la Ben Nasser avui ha vengut a criticar sucre i acabarà confessant que té llepolies... guardades un calaix de la seva habitació. Només per
veus?
Ella.
Veus? Llepolies no, però xocolata no la tinc a dins l'habitació. Però sí, sí, clar que sí. Jo tinc una reserva de xocolata que és meva, quasi, quasi. I s'accés està vetat. I després de dir això, ara vos contaré...
Com ho fas per no donar sucre als teus infants com a mare millennial? Perquè això és una cosa estoica avui en dia.
A veure, estàvem xerrant de quins sucres trobàvem en el menjar. Havien xerrat del midó, no? Això de la pasta, la patata, etc etc. Llavors es deia els sucres. Sucres, el que tots tenim dins el cap com a sucre, no? Això tenim a les fruites, a les hortalisses, a la llet, i llavors ho tenim tot sol, que és aquell sucre que li dèiem refinat. Què passa? El sucre que està present dins el menjar, sense que nosaltres li facin res, li den sucres intrínsecs. En aquest sucre que nosaltres l'hem tret i el tenim a dins una bossa que posa sucre, els hi den sucres lliures i són els que després podem afegir en preparacions. No? Tu fas una coca, poses la farina, poses els ous, poses la llet, poses sucre. Poses aquest sucre. Molt bé. El sucre no afecta en el nostre cor de la mateixa manera si és... el midó, si és aquest sucre que forma part de la fruita, o si nosaltres l'hem afegit després.
I quin és el dimoni? És de res, no?
Si li hem de posar banyes, és de res.
Sí.
Que tornem a la mateixa de sempre. No és que sigui dolent i sigui verí, com un temps s'està dient, no? Que el sucre era verí. De fet, de verí, si tu te'n prens una dosi molt, molt, molt petita, tampoc no te farà mal. Tornem a la mateixa de sempre. El verí et segons la dosi. Què passa? Que mos diu la ESPGAN, que és el Comitè de Nutrició de la Societat Europea de Gastroenterologia... No ho he dit bé, això. Hepatologia i Nutrició Pediàtrica. Bé, que fins a Nardona no paren menjar sucre.
Res.
De cap casta.
Res.
Què vol dir això? Hombre, que si li dones una poma menjarà sucre.
Sí.
Llavors, els que estiguin presents de forma natural dins el menjar, sí. Però a tots aquests que deien que van afegits, d'això no n'haurien de menjar de cap casta.
Fins que tenen 2 anys.
El manco... fins en els 2 anys. Què vol dir això? Que a partir d'ordre dones et sos i ja... Jauja! No, lo seu seria que seguíssim moderant.
Però no hi ha cap festa d'aniversari, encara que faci un any que no hi hagi sucre.
Bueno, te sorprendries.
Sí.
Perquè de fa un temps, el que dèiem abans de les famílies millennials, ja hi va haver, ja fa anys enrere, una tendència molt grossa amb això. I pots trobar aniversaris sense sucres.
Ah, sí?
Passa que segurament jo he estat aniversaris sense sucre. Sense sucres afegits.
Quin sentit té fer un aniversari sense sucres afegits?
I ara, estimada audiència, per això vaig triar el tema per fora jugar amb en Xisco.
No, però dit de veres, li interessa algú un aniversari sense sucres afegits?
Veus? I què és el que jo deia de la nostra generació? Per nosaltres és molt difícil separar festa... De sucres i d'extres d'aquesta casta. Però sí, jo crec que sí, que se pot fer perfectament.
També és que si no, que no se digui festa.
Ja, però estarem...
Que se digui reunió.
Ara tenen festa cada setmana, perquè cada setmana hi ha un ninet o una nina d'escola que fa l'aniversari.
Això és culpa dels mestres. Han volgut ser tan
hippies...
Han volgut ser tan hippies i tan integradors que ja creem aquestes bimbolles des de l'escola mateixa, en què tots els nins han de convidar a tots els nins, i a lo millor és que no cal. I així els nins també no menjarien tant de sucre, i se podrien fer festes en sucre com toca, perquè se'n celebraria una cada 2 mesos.
Se fan moltes celebracions, que això avui hem xerrat a una altra secció fa un temps, d'aniversaris a les escoles que no impliquen menjar. Llavors, realment, nosaltres, com a centre, no ens sentim culpables en aquest sentit, perquè no se dona sucre de cap casta. Això dependrà després de cada escola. Què mos diu l'Organització Mundial de la Salut de muntejar el sucre? Que no hauria el sucre afegit, que dèiem aquest, no hauria de sobrepassar el 10% de s'ingesta total de diària i que com a màxim l'ideal seria un 5. Això, en valors traduïts a grams, serien 25 grams en el dia.
25 grams.
Una quarada d'això de postre són més o manco 16 grams. Per tant, una quaradeta i mitja. Si vols, pensàvem nosaltres quan érem petits que mos bevíem un tassó de llet i li fotien sucre, ja t'aixecaves de matí i ja està. No podries tornar a prendre resposta en tot el dia.
No, ja t'havies passat.
Jo no sé si quan érem petits existia sa OMS. Això no ho he arribat a cercar.
Sí.
Segurament,
ja té uns anys.
No se ficava dins això, però... Tenia altres focus.
Exacte, hi havia altres coses. Però bé, a veure que sí, llet en cacau, llet en sucre, sobrassada en sucre...
Clar que no era...
Mantequilla en sucre.
Sí, això era boníssim. Pa torrat amb mantega i sucre, crec que és... la fantasia més espectacular del món.
Però bé,
que abans no se feia servir aquest cacau en pols, que ara molta gent utilitza aquest 0% sucre, que és cacau amarg, que li poses a sa llet.
És que jo crec que això només ho empleàvem per fer tiramisú. La gent no coneixia que això se pogués posar en sa llet.
No, dic que quan jo era petit això no se feia servir.
No.
En canvi, ara hi ha tota una gamma també de cacaus en pols que estàs una hora mirant etiquetes.
Clar, però perquè ara molt llegint les etiquetes. Perquè jo supos que tampoc no descobriré la roda de ningú si ara avui dic que la bolleria industrial, tot això envasat, no és saludable. Però fa anys, quan estem xerrant de les nostres infàncies, no hi havia aquesta consciència damunt d'això. Ningú se mirava les etiquetes perquè ningú pensava que les etiquetes poguessin ser importants.
També perquè era un consum més controlat. Crec.
Segurament no hi havia tanta oferta...
I era més ocasional, era consum més ocasional. Que ara tot està molt a l'abast de tot, perquè vas amb el teu nebot a comprar un llibre i no saps com, li han donat tres caramels pel camí.
Bueno, jo això de petita també m'ho passava. Sí. I una cosa que m'ha fet molta gràcia és que vaig veure un article que deia que un petit suís, marca comercial, té uns 12 grans de sucre. Quan nosaltres érem petits, deien allò de...
Sí.
A mi m'he davant dos,
sí.
I d'allà t'has polit el sucre de tota la vida, també.
Bé, però si n'has menjat dos petits suïts, ja està. Et sa dosi de sucre diari.
Exactament. Ja te'n pot anar a lleure amb el sucre, que estàs a dalt de tot. Llavors, és allò de suc.
Ui.
Quan nosaltres érem petits, allò de beu-te ràpid el suc, que se'm van ser vitamines.
Aquí sí que...
I d'ai, les vitamines és mentida.
Ara també és el dimoni un suc.
Clar.
Sobretot ets envasats.
Bé, és que al final tot el que sigui envasat sempre serà pitjor, perquè hi han d'afegir tota una sèrie de coses, additius, conservants, el que sigui, perquè se pugui conservar tot aquest temps que passa entre que el fan i nosaltres el món menjam. Però encara que sigui un suc natural, és el que dèiem abans dels sucres intrínsecs i els sucres lliures. No és el mateix menjar-te una taronja que t'estar menjant tota la fibra de la pellota de la taronja que beure-te un suc de taronja. Que, a més, ja no t'estàs fent un suc amb una taronja. Sempre són dues o tres. I no t'haguessin menjat tres taronges, ho saben tots. No. Llavors t'estàs pimplant molt més sucre des que t'haguessin menjat si t'haguessin menjat la taronja tota sola. I el que deien que el sucre no actua de la mateixa manera si te'l menges en la fibra, quan t'ha menjat la taronja sencera, que si te'l veus així, tal qual, líquid. A part, que les calories líquides no omplen tant. Com que no fas la feina a robegar, el teu cervell no té la sensació de sacietat de la mateixa manera que si tu te poses a fer feina i mous les barres durant 10 minutets per menjar-te aquella taronja. Per tant, sí, són un poc el dimoni. Però no és culpa meva. Jo això només vos transmet informació. Com a bona mare millennial.
De l'OMS.
De l'OMS i de...
1948.
Tenien altres centres d'interès fins que va arribar el 2000 i pico, supòs. El sucre no està dins les prioritats.
O que pot ser l'Espanya autàrquica de Franco no estava pendent de que de l'OMS.
També segurament l'Espanya autàrquica de Franco tenia unes restriccions calòriques en les que si tu menjaves sucre ja estava bé, perquè no anaves tan sobrat d'un altre lloc. Avui en dia és poca la gent.
És que també depèn molt l'accés que se té en aquest tipus de menjar. En la majoria de que la nostra edat era com a més ocasional, jo me'n record que abans totes les escoles del món mundial tenien a de vora una papereria on, a més d'anar a fer fotocopis, hi havia aquella espècie com a d'aparador ple de llepolies que tu compraves a pesseta, ara s'ha notat la meva edat, pesseta, dues pessetes, un duro, i te fes una bossa amb aquelles 3-4 xutxes, que li dèiem un temps, abans de ser normatius, i que Pompeu Fabra i Mossèn Antoni Miró Alcobé formessin part de la nostra vida, i els hi diguéssim llepolies, però que eren xutxes, a la meva època, i era el moment de felicitat absoluta a les 5, quan jo sortia de l'escola, Arcàngel Sant Rafel, poden anar allà a menjar-me una llengua d'aquelles de pica-pica, cosa que ara seria totalment impensable.
No te pensis. Jo
ara,
també...
ara ses mares millennials, deixeu que els nins vagin en aquella espècie com a demostrador, que s'obrien aquelles portetes i fiquin els dits perquè fa llepolies.
Hi ha més gent de la que podries creure mirant xarxes. D'acord? O visquent dins una petita bimbolla, però al final cadascú vivint dins la nostra.
Per xarxa, el que veig és molta de gent que fa com a llepolies alternatives.
Clar.
Dius, si és alternativa, no és llepolia. Per tant, surt del meu món, ja, que no m'interessa.
Aquí hi hauria dues coses. Una és que si tu menges llepolies un pic en Hermès, escolta, menges llepolies normals i ja està. I que realment, encara que facin llepolies alternatives que no duguin no sé què, tampoc és l'ideal que n'estiguen menjant cada dia. Per tant, bueno, seria qüestió de trobar un puntit
sí, al mig. Sí, però si sou molt llepos, pots fer un postre saludable amb unes pomes i...
Mira, aquí la meva parella té una frase que diu que del dàtil també se'n surt. Perquè...
És que de veres, la desobsessió que hi ha ara en fer postres en dàtil, m'agradaria saber qui va ser la primera persona que va descobrir que és dàtil podien fer creure que era sucre.
Però és que sap què passa? Que realment és dàtil... Passa una mica el que dèiem abans amb el suc. Perquè si tu agafes dàtil i el capoles i el poses dins una coca, et sucre igual. I, a veure, és vera que li estem afegint igualment sa fibra, però tornem a lo de sucs. No deixa de ser una forma més de sucre lliure. I que si tu l'estàs afegint de manera artificial, perquè ho estàs posant tu dins la mescla, segurament hi estàs posant més de sucre que tindria allò si ho fessis amb... No ho sé. Una altra cosa.
Per la meva generació, els dàtils són dàtils amb bacon. Típic de noces i de sopars
i
dinars de Nadal. Exacte, per Nadal a cap d'any. Ja està.
Bueno, hi ha hagut la tendència que això del dàtil, que del dàtil també se'n surt. La moda del plàtan.
També.
Tota la gent que han fet baby leg winning en les criatures han passat pel plàtan i pel dàtil i pel poma.
Intues que has passat per totes les fases.
Totes. I he estat una devota seguidora de tot el que me tocava en el meu moment.
Clar, perquè tu t'ha tocat viure aquell moment en què tu has surat un nin o una nina lliure de sucres.
Fins en els 2 anys, rigorosament.
Però que van en els aniversaris, i com que tu que a teva tot el dia el jas de Natal i espirulina i altres rotllos, van un aniversari i no confraternitzen amb sos nins, sinó que no se'n mouen de sa taula dels ganxitos, tot i que sigui un barbarisme, ni de sa patatilla, ni de ses olives, ni de els sàndwichos de pasta de cacau, perquè com que a casa seva no han vist el món per un forat, entren dins d'aquesta espècie d'arcàdia gastronòmica i els nins perden el capet. És que no sé fins a quin punt és... Sa restricció absoluta crea aquest petit contrastos.
Clar, això és molt perillós. Realment ara ja hi ha moltes veus autoritzades que el que diuen és que una prohibició estricta el que pot provocar és això, un efecte rebot, bàsicament, no? Que com que no s'han sabut regular...
I que sa nina s'escapi de casa teva, com si fos un Tom Sawyer,
per
menjar-se un donuts, clar.
No, jo no m'hi he trobat, perquè al final estem xerrant de criatures molt petites i que després sí que, en el meu cas, han tingut un excés controlat en els sucres, pues, en celebracions familiars, en moments puntuals. I en el principi, precisament el que passa és que tenen el gust avasat a un altre tipus d'estímuls i no els agrada tot això tan dolç. Uh-huh. I m'ha passat les dues vegades.
Amb els dos nins.
Amb els dos.
Per ja tenc una mare cinevera que diu, sense sucre no hi ha vida ni un cumple infantil. Totalment d'acord, es dàtil és horrorós, segons on, i no són gens econòmics, que estem a preu de dàtil on hem parlat. I diu, totalment, els nins se posen fins a dalt en els aniversaris. Per tant, les prohibicions a vegades compliquen la vida.
Sí,
gràcies, oient anònima, que no és Victòria de Sineu.
Gràcies, Victòria de Sineu. En Victòria té tota la raó. Clar, no és el mateix restringir sucre durant 2 anys, que en el final són bebès, i nosaltres estem controlant tot el que els arriba.
T'ha costat molt, però...
No, a mi no.
I en el nin, o la nina?
No, en el meu cas no ha estat difícil. No. En el nostre cas no ha estat difícil. Mm-hmm. A veure que després, lògicament, descobreixen el sucre i el sucre afecta en el cervell. És a dir, crea dependència en els infants i en els adults. No, tampoc no estic descobrint davant a ningú. Mm-hmm. Llavors també passa que el sucre també interfereix en la microbiota intestinal i demés, i en les sinapsis que fan a nivell de cervell, i els fa més irascibles, els fa... Tots sabem que tu, a partir d'una certa hora no has d'anar a sucre a una criatura, però llavors tens un gremlin.
Sí, a les 11 de la nit pegar bots per damunt del sofà perquè s'ha menjat un gelat.
Però és vera que s'ha de jugar un poc amb aquestes dues coses, no? Mm. Vull dir, no és un consum zero prohibir-ho com si fos el dimoni, sinó sí que prenguin consciència de que és algo per fer un consum esporàdic. I ara bé...
Acabam amb la nostàlgia i el sucre.
Els dolces de la nostra infància. Els dolces no, la brioixeria industrial de la nostra infància. Perquè no eren dolces, dolces n'hi havia de moltes castes.
Que la teva infantesa no és la meva i compartim molt de...
Sí. Jo vaig estar cercant...
Molt de referents.
Jo n'hi ha un que no sé el que és. Jo el bucanero...
Jo tampoc.
Jo el bucanero, no sé si...
Era un pastisset d'aquests.
Tu el coneixes?
Sí, era, si no vaig malament, era com de xocolata farcit de nata.
Sí, en esfinat tots venien a sopar, llevat d'espiguetón, que sí que es escavaria més.
El bucanero, és que, clar, tot era el mateix depenent de sa marca. I, clar, crec que el bucanero, el que se diferencia és que es farcit era com a de nata i la cobertura de xocolata, si no record malament.
I que era com a més rectangular, per el que sí. Jo vaig poder veure. Jo que no el coneixia. I Starzan tampoc no me va sonar.
Starzan era molt de xocolata negra, a mi no m'agradava, perquè jo era més de, en aquest sentit, jo era més de Pantera Rosa, que no l'has posada.
Ah, perquè la tenia tan present.
He vist aquí un buit.
La Pantera Rosa ha dividit generacions de consumidors de dolços, veus? Jo crec que hi ha poques coses d'aquestes que trobar massa dolces, perquè jo aquí fent topologia de que han de moderar sucre...
Els donetes, buf, els fosquitos... És que no hi havia res que m'agrada més que un fosquito.
L'altre dia no sé qui era que me deia que el trobava horrorós. Ja record qui és.
Jo no, m'agrada molt.
Jo no era de fosquitos. Jo m'agradava es bollicao d'abans, perquè també aquesta brioixeria industrial...
Ha anat evolucionant molt.
I sobretot que enviaven de recepta. I a la meva època n'hi havia un que era de... Que allò devia ser merdussa. Però era xocolata blanca i negra... Ostres. Mesclada a llarg mig i és que era una fantasia.
Me va fer molta gràcia perquè cercant això de dolços aquests vaig trobar un article, bueno, article, sí, un post que deien, bueno, recordeu d'aquell moment quan te menjaves el bollicao que anaves disseccionant tot el que era la Viena d'envoltant perquè de te només la part de xocolata de mig i després t'empassolaves tot així sense.
Vos, jo, per exemple, és al revés. A mi tanta xocolata no m'agrada mai i jo el que feia era esclafar es bollicao perquè se repartís per tot.
Bé, hem d'acabar.
Però... Una ciència.
Sí, el sucre.
Absolutament.
És així. Gràcies, Marina.
A
la
vosaltres.
Setmana que ve.
IB3 Ràdio és participació.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Jump, jump, jump to Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. El Guateque Musical.
Posem un pot de música per acabar el programa. En Celestí i Miquel són aquí. I avui el dedicam a ses mans. Què tal aquestes mans? Com les duis?
Beníssim. Esper que netes, perquè cada dia 5 de maig hom celebra el Dia Mundial de l'Higiene de Mans i dedicarem en aquesta part terminal del braç, que compren el carp, el metacarp i els dits, el nostre guateque. I començarem per un clàssic de Maria del Mar Bonet, com és Dóna'm sa mà.
Dóna'm sa mà, amor, mira que fred està. Dóna'm sa mà, amor, de no estimar.
I de Maria del Mar Bonet a Joan Salvat Papaseit, que té un poema també titulat Dóna'm la mà, i que així va musicar el grup Felanitxé i Unàtiques.
Dóna'm la mà, que anirem per la riba, ben a la vora del mar batallant. Tindre la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prenen un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes en l'esquart lent del copsador distret. No ens miraran, miraran noves rutes.
Moment ara per la nostra tiu que canta a les mans expertes.
Manipulació de mans expertes. Treballen el meu cos ple de defectes. de postures fatals, d'estrès emocional.
Algunes mans són importants en funció de qui en sigui el propietari. Ses mans dels meus pares, de Tolo Cervera, n'és un bon exemple.
Ses mans de mon pare són grosses i fermes, aguanten galernes, s'embruten de fang. Ses mans de mon pare són grans i faneres i omplen senalles de pa. Les mans de mo mare són blanques i tendres, recullen les cendres que no pot granar. Les mans de mo mare són fortes i eternes, si cauen, se torna a aixecar. Si cauen, se torna a aixecar.
Les mans de la persona que estimen també tenen una màgia especial, com en aquesta cançó de Victorí Planells, Les teves mans.
Les flors no arriqueren en obrir-se, que varen ser les teues mans, les que varen fer riure aquelles poques.
I de les teves mans a les meves mans en companyia d'Antònia Font.
Sempre tendré sa bellesa de ses meves mans intactes. Sempre tendré sa duresa del meu cor com una pedra. Sempre seré transparent.
Fins aquí del programa d'avui, Xisco, moltes gràcies, Celestí, Miquel, Toni, el control tècnic. Tornem demà amb una nova edició de Tentol. Gràcies.
M'engronsaré com un àngel.